A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts aquest dimarts. Arrenquem nova setmana de tertúlies i avui tinc... El francès ho diu un revenant, dic un que torna, perquè el tenim molt sovint fora de les fronteres andorranes, però avui tenim el goig i el plaer de tenir-lo aquí amb l'estudi. No tinc la gola per fer-la, per dir-ho així, però bueno, primera tertúlia de la temporada per tu, aquesta nova temporada. Sí, Josep Estefanell, sí. Benvingut.
Gràcies, Enric, i bueno, gràcies per afalagar-me d'aquesta manera.
Bueno, tu ets un fidel, o sigui, l'única cosa és que bueno, després hi ha... imperatius agenda, per dir-ho així.
A veure, jo, si vols que et digui, jo també us trobo a faltar i trobo a faltar aquestes tertúlies. Però bueno, espero que d'aquí en endavant puguem venir més sovint.
Bueno, ja es farà, no? Hi ha més dies que ningú nissa.
Gràcies per comptar amb mi.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-te companyia i fer-nos companyia avui a l'estudi, Bruno López, benvingut.
Gràcies un altre cop.
Benvinguts, ben trobats, com diuen molts.
També. I saps que és un plaer venir.
Bueno, d'això es tracta, que us ho passeu bé i que sigui una bona estona aquí en directe a Ràdio Valira, la cadena Pinaica. Bueno, una cosa que no ha sigut una bona estona quan ha vingut la notícia, la setmana passada s'anunciava Uber, que aterrarà aquí a Andorra el mes que ve. Bé, l'única cosa és que quan es veuen les orelles del llop, doncs aparentment uneixen la gent i la diferència que hi havia entre les dues associacions de taxistes... Això ha fet que a tots a una, no?, per dir-ho d'una manera.
Sí, ha vingut el problema i s'han unit, no?
Sí, bueno, a vegades va així. Doncs
pues, tenen que fer un pensament, també. Tenen que fer un pensament perquè la cosa és que comencem l'obertura europea. O sigui, l'obertura del que és la Unió Europea, la famosa annexació a Europa per part del nostre país, pues ja es comença a veure. I a banda de les grans cadenes que ja comencen a instal·lar-se al país... I d'això, ara venen aquestes empreses que, bueno, podran fer mal o no. Depèn de com es miri. Evidentment, pel sector del taxi és una cosa dolenta.
Sí, és cert que sempre agafem com comparativa, per exemple, Barcelona, on operen ells, i en altres marques també, diguem, de xòfers, perquè el fet és vehicle amb conductor pactat, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí.
Així no és un taxi. O sigui,
no és un taxi.
No hi ha els mateixos criteris. O sigui, no és com a persona que estàs al carrer i que aixeques el braç i esperes el taxi. Això no ho poden fer. O sigui, hi ha unes delimitacions de funcionalitat. Però, clar, és un competidor més per segons quina persona no necessita tenir aquesta immediatesa també.
Clar, la diferència està que quan tu truques a un taxi hi ha el temps d'espera del taxi. Aquí no, aquí tu tens contractat aquest servei a tal hora i a tal hora aquest xòfer ha de ser.
Sí, sí.
O sigui, és un xòfer i és algo molt privat.
I després preus tancats.
Exacte, preus tancats.
No, aquí a Andorra hi ha molta cua. Si tu agafes un taxi amb una hora punta per pujar a Andorra a la Massana o Ordino, és un preu. Si agafes un Uber et dirà val 10 euros i aquests 10 euros són tancats.
El tema és si tenim població suficient o si tenim un mercat per Uber, que crec que han fet un estudi de mercat i tot això, i han considerat que sí, sobreentenc jo.
Home, a veure, jo penso que una empresa que col·locarà 20 vehicles aquí és com les grans botigues. Vull dir, si una marca d'aquestes de roba, que n'hi ha per tot arreu... No li passa tanta la gent que ells volen per davant. A veure, el problema sempre ha estat amb Decathlon, que no s'ha instal·lat a Andorra. Per què? Perquè creu que ara sí, ara vindran, ara ja hi són pràcticament. I això de l'Uber també està molt bé, perquè, a veure, tu contractes per l'APP, et dona la matrícula, et dona el model de cotxe, si és negre, si és blanc, habitualment són negres, el nom del xòfer i el mapa del seguiment de què va venint. És a dir, que si tu el truques, en 5 minuts el tens. Jo aquests dies que hem estat, per exemple, a Portugal, l'hem agafat i és fantàstic, superamables. Amb això del taxi aquí a Andorra, i no vull tirar pedres a ningú, però això d'aquí el taxi aquí a Andorra, jo tinc 71 anys, no l'he agafat mai, penso, el taxi, no ho crec, no ho recordo, perquè sempre hem tingut cotxe, moto i autobusos pocs, però pel que se sent a dir, el taxi aquí a Andorra, la qualitat, deixa molt que desitjar.
Jo actualment no l'he agafat gaire, però al principi sí que...
Jo, però que tinc entès, no...
Sí, jo també he escoltat el mateix.
No puc dir perquè no ho he fet, no hi he estat, no hi he posat. Però, bueno, llavors jo penso que a Andorra tenim de vendre qualitat. Tenim de vendre qualitat, qualitat de servei. És la gent, quan tu vas a un país, vols que t'atenguin bé. Vols que sigui un país net, que el tenim, perquè tu vas a veure segons quins països... i no gaire lluny d'aquí
i ens costa diners, mantenir-ho net,
vale. Però la gent venen aquí, veuen el país net, la qualitat de servei amb restaurants, amb hotels, tot això hi té de ser. Si tu no t'agrada, tu vas a un lloc i no t'agrada, no hi tornes. I Andorra no és un barri, és un país, m'entens? I és el meu punt de vista. Jo he estat molts anys treballant també en qualitat i llavors potser ho veig una mica... quan has ensenyat una cosa a algú i vas a un lloc i dius, ostres, què et falta encara per aprendre. Però bueno, de totes maneres jo, i canviant, ja continuant amb aquest tema per acabar, quan vaig a un lloc i veig que m'entenen bé, si ho tinc de dir, també els hi dic, I no sé, jo serà una de les coses més i de les moltes que s'implantaran aquí en aquest país,
Sí.
Un Uber.
Sí, a més, el Uber jo crec que el que ha fet, a banda de l'estudi del mercat intern nostre, és el turista que ve. Ara. Segurament l'impacte del turisme, que és
el que estan acostumats.
Exacte.
A agafar l'Uber.
Exacte.
O Cabify.
I no volen esperar-se gaire.
No.
Són persones que més venen i ho vull ràpid.
Sí.
Vull visitar això ràpid.
I tothom té l'aplicació al telèfon i dius, mira, tinc d'anar al lloc, agafo un Cabify o agafo un Uber. Pam, 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 ho faig i sé que als 5 minuts el tens a la porta i hi ha un preu tancat que quan el contractes ja et diu el preu. No tens disgustos perquè els taxis, el taxímetre, clac, 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 va comptant. Això és un preu tancat que no sé si serà més o menys barato dels taxis, però en fi...
Ara, a veure també les condicions.
Coses pitjors hi ha en aquest país,
Sí, aquí... Però ha fet una pregunta que és què és el que necessito millorar, que crec que el Ministeri de Turisme i altres ministeris nostres s'han de fer també. Aquesta reflexió que acaba de fer, molts ministeris haurien de fer-lo.
Sí, ja... Aquí ja no hi entro perquè és que ja pujaria per les parets.
Bueno, del
no, 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 però no, no del ministeri en concret, sinó de... Bueno, de l'altra part, els que es gasten 3 milions d'euros en publicitat.
Bueno, del que deies tu, Josep, és cert que quan has estat molts anys en un sector amb unes exigències, tant per part, diguem, de direcció, política d'empresa, de qualitat, de servei, d'atenció, hi ha, diguem, una resta que tens de percepció del que tu vols,
aquí
perquè
està,
és el que tu dones de cara
a
les persones
que
estàs. I tens aquesta percepció, dius, ostres, si jo he sigut capaç de donar això, quan vaig a un lloc, m'agradaria tenir l'equivalent del que he pogut donar.
Estat en una gran empresa que això era bàsic
per
atendre el client i encara ho és, vull dir que...
Però això són potser coses que, diguem, en el món del comerç a Andorra encara
tenim
uns quants graons a pujar per arribar a aquesta alçada,
quants,
no?
Bastants, perquè aquí, és que clar, és que, a veure, hi ha moltes coses que impliquen. Amb un empleat, si li dones un sou de me, no li demanis... Per tenir un empleat content el tens de tenir ben pagat. Ja està.
I ben pagat no vol dir que hagi de ser un bon salari. Altres condicions,
no.
També.
A vegades, condicions socials...
Correcte. A vegades més són les condicions que el salari que motiva.
Sí. I el lloc de treball. Jo l'altre dia estava en un supermercat i vaig demanar un lloc molt conegut d'Andorra i vaig demanar amb una persona... que no em va saber solucionar, em va criar d'una encarregada i vam estar parlant. I li vaig dir, com heu canviat? Jo vaig conèixer aquest supermercat a l'inici i era un desastre, però a mesura que he anat canviant, ara sembla que hi hagi un altre tipus de saber fer. I li vaig dir, com heu canviat? Ara aneu amb un uniforme net. Fa 30 anys anàveu amb un uniforme bruts, que no els canviàveu. I això ho he vist jo. I ho hem vist tots els que hem anat aquí, que a més és un lloc que segurament qui no hi ha anat. És dels més antics que hi ha aquí a Andorra. En fi.
Sí, bueno, són evolucions necessàries. Que bé, el senyor Torres, el senyor ministre, estava defensant doncs, que volem un model turístic en innovació, amb implicació de la intel·ligència artificial. Aquí també és una cosa que dius, bueno, aviam quina petjada pot tenir que això. Per va haver-hi el 50è aniversari de l'organisme de l'Assemblea General de la ONU de Turisme, que es celebrava a Riad, i aleshores dius, bueno, molt bé, el sector de turisme que nosaltres tenim, volem millorar doncs, l'estada de turistes i tenir menys excursionistes, volem millorar la qualitat, el que deies tu, salaris, persones, competències, qualitat de vida... És un paquet, diguem, global de coses que avui dia, si comencem a mirar, doncs hi ha algunes que pequen.
Informació, també, a nivell d'empleats, una bona formació. Ostres, quan has estat en una empresa que et deien demà a les 6 de la tarda tenim formació de no sé què, i deies, hòstia, un altre dia que no plegaré aviat, demà tal. Ostres, però què, tot això et serveix ara? Ara et serveix, ho veus a toro pasado i veus que ha servit d'algo, que t'has fet com a persona, i gràcies a l'empresa aquesta, el que deies tu, Bruno, que no és tan sol el salari, sinó tot el que volta, perquè si estàs en una empresa, et formen bé, sempre tens la possibilitat d'anar amb una altra i ja tenir ampliar currículum. Perquè avui dia, jo no sé, m'agradaria veure en molts llocs els currículums de la gent i en fi, però bueno, és el que hi ha i som el que som i ens falta, jo penso que amb aquest, jo sempre ho havia dit, que Andorra anàvem 20 anys enrere i crec que continuem anant-hi, no tirem endavant, no
falta creixer, voluntat creixem, falta voluntat de créixer i
creixem
i de
amb mirar. Torres, però no creixem amb sol pla.
Bueno, ara que, mira, m'ho has posat amb safata, per dir-ho així, parlant de torres, bueno, les Torres Villarmir, el projecte s'ha anat, no direm en orris, però s'ha quedat aturat, no prosperarà de moment, s'està mirant si realment es fa, que és el projecte doncs, de dues torres que hi havia al cantó de la Dama de Gel. Bueno, tota aquella zona sabem que ha crescut com un bolet, per dir-ho d'aquesta manera, amb més o menys, diguem... acceptació d'una part de la ciutadania. Bueno, està clar que les muntanyes les ponem en peines, si no podem créixer amb ample, tindrem que créixer amb alçada.
Sí, no, d'acord. No, però ara es Caldes, jo l'altre dia m'ho mirava des de, no sé, des de dalt a l'encreuament d'Engolastés i, bueno, ho veus i tampoc és tan desastrós. Jo recordo, i tu recordaràs, tu també, que quan van construir Caldea, tothom va aixecar el crit al cel i què? Oh, ara treus Caldea i Andorra no res. És un dels símbols d'Andorra. Quan veus un mapa de publicitat, hi ha Caldea. Caldea, l'església de Sant Engolostès, Sant Joan de Caselles, però quasi és, la Casa de la Vall quasi és un monument nacional. Llavors, sí, que les torres és lleig. Mira, abans, quan estàvem parlant la Candela i el Riqui, ho sentia pel cotxe, que estaven que treien ombra als parcs infantils. I és veritat, jo quan vaig estar amb acció a les Generals, jo em queixava, i més d'una vegada ho hem parlat aquí, que la canalla es queden sense sol. I ara a l'hivern, que no n'hi ha tant, els parcs, els dos parcs que hi ha, que està un a cada cantó de carrer, que no sé...
François Mitterrand, em sembla que és.
Sí,
la Sons Unides està pel mig.
Sí, és igual. El nom del carrer, els dos, quasi no hi havia sol. Llavors, què en farem de la canalla? És que no... Llavors ens queixem de que se'n van en bandes i... Bueno, en fi...
El problema és que les torres simbolitzen algo pitjor, que és aquesta lluita que hi ha de la societat en contra dels preus abusius i tot això. És el símbol és aquest. No es veu el progrés de lo que és el que dius, que hem de construir en alçada ja, perquè en amplada ja no podem, les muntanyes són les que són. I la gent veu aquest símbol com al principi de lo que és una decadència per part d'una generació, que és aquesta generació que ara està tornant a les seves cases, siguin portuguesos, espanyols, francesos. Tota aquesta gent que és un símbol d'això, de que hi ha una nova generació que torna, que té uns problemes econòmics bastant greus, per començar pels salaris, evidentment. Després hi ha el tema de l'habitatge, i aquí està la torre, aquestes torres simbolitzen això. Per desgràcia, ens simbolitzen això al país. No és perquè siguin maques, siguin lletges, quedin bé, cadascun tindrà la seva opinió perquè treni ombra, però són aquest símbol.
És que, del que dius tu, Bruno, si per exemple aquestes torres haurien sigut, no diria habitatge social, però un habitatge a preu assequible per a, diguem, una gent treballadora, per dir-ho així, m'atreviré, dius, va, el sou mig a Andorra voltant als 3.000 euros, vinga, un pis de dues habitacions el posem a 1.000 euros, a les torres, dius, les torres són plenes, només serem pisos de dues o tres habitacions, dius,
si això
aquí l'acceptació ciutadana és fantàstica.
Sí,
és prendre a calés, jo, amb aquest preu. Preu del terreny, preu de la construcció, 1.000 euros al pis, és bueno, sempre que sigui algú que digui, bueno, mira, jo em gasto 300 milions d'euros, faig pisos i, bueno, ja, si no recupero jo l'inversió, ja seran els nets, els besnets. Això s'ha fet de... I viuen, perquè passes per allà i veus balcons amb estenedors de roba, vull dir que hi viuen la gent. Clar, però de totes maneres et diré una cosa, aquí ens queixem molt el preu de l'habitatge. A baix, tu només cal que miris el lloc on jo estic més o menys habitual amb la Marta. Escolta, és caríssim, caríssim.
Bueno, sí, depèn de les zones, perquè segons quines zones te'n vas a Espanya, l'habitatge tampoc no és exagerat.
Sí.
Però clar, les zones de concentració urbana, forçament...
No, i què passa? Que estàs a 15 minuts de Barcelona, la gent se'n van. Tens autopista i tren per anar a Barcelona. En 10 minuts, un quart d'hora, et plantes al centre de Barcelona o 20 minuts. I vius al camp, per dir alguna cosa, en un lloc... Però és que també els preus són desorbitats. Ara, vés-te en Andalusia, a Extremadura, amb poblets així, i encara et donaran les gràcies a segons quin lloc d'anar-hi a viure. Et llogaran la casa per un euro al mes, si tens canalla. Sí, tens canalla per la població, l'Espanya profunda. Aquí a Andorra... vull comentar una cosa, a veure si en teniu notícies. Els terrenys on estava previst fer grífols, hi ha moviment de terres. Sabeu alguna cosa?
De moment ja...
Allí hi havia una grua enorme, d'aquestes del Lladós, sempre han dit les grues del Lladós i deuen ser d'ells... I és que jo, clar, jo hi passo per anar a casa i em vaig estranyar, dic, ostres...
No, però segurament, si no va un laboratori, aniran pisos de luxe o alguna cosa, aprofitaran allò. Segur.
Sí, com diuen, no hi ha fum sense foc. O
bueno, a Orlino, a veure, estava sentint aquest dematí que els propietaris de terrenys estaven preocupats perquè pues, el plan urbanístic que no es podrà construir, i la Maria Almar ha dit que aquí hi havia, no sé, 15.000 metres quadrats encara per construir. No sé, potser heu dit que és una tonteria.
No, s'ha revisat, hi ha hagut una reunió entre el comú la setmana passada i els propietaris de terres d'Ordino, i evidentment s'ha trobat un consens, però que evidentment no agrada a tothom. I a partir d'aquí, hi ha que en sortiran beneficiats i altres perjudicats.
Fins ara, l'última grua d'Ordino amunt estava just abans de Sornàs. Ara ja n'hi ha més amunt, Fa por.
A mi el que em fa por és que estem construint moltíssim perquè vingui gent a viure i després no tenim serveis per donar. Sanitat està saturat, educació... Hem de fer un plantejament ja possiblement de quina població vindrà i que arribarà, i hem de fer un estudi de càrrega. Escaldes no entra en aquest estudi.
Bueno, governa el 5 del gener, van dir la setmana passada, o sigui que tothom ha fet els deures, els entregaran.
Jo penso que en aquest país que tenim de posar un sostre màxim d'habitatge, de població, i no passar d'aquí. Estem a 10.000 del 100, Em sembla que ja devem estar sobre els 90, no?
Deien 88.700...
Bueno, sí, sí, és igual, però...
Legals.
Aquest, ara que ho has dit, això és un problema també, eh? No hi havia hagut mai il·legals aquí a Andorra.
Sí, però no tants com ara. No sé, perquè ja et dic... Una desbauxa com la dels últims anys, que gent que ve a treballar i que al final no se li donen els papers i que se li posen a treballar, sempre ha hagut, però no tants com els últims anys, i això no sortirà en cap estudi ni el confirmaran mai. Això és una cosa que no ho confirmaran mai. Perquè com no tens una base estadística, una base per estudiar-lo i una estadística per dir, escolti, d'això sí que en tenim, aleshores és més difícil de controlar-lo.
Bueno, del que dieu, de fet, les últimes notícies, hi havia aproximadament unes 500 persones que amb la suposada entrada a l'entry exit al febrer ja havien deixat el Principat, diverses nacionalitats, no?, de gent extracomunitària que no es podia...
Vale, però Enric, jo surto per Espanya, però si entro per França, qui em controla?
Estem d'acord.
Perquè aquest, si no estic equivocat, això és només amb Espanya i Andorra.
No,
amb la frontera...
França també, eh? França controlarà la sortida de França o l'entrada.
Però de moment...
No, penso que l'entrada...
Jo, pel que he llegit, de moment és només l'estat espanyol que ho està realitzant, oficialment. França, de moment, en principi, fins que no entri en vigor algunes coses o que no aconsegueixi algunes coses amb Andorra, em sembla que no ho farà.
Bueno, cert que la problemàtica que tu menciones, Bruno, tenim la Seu d'Urgell, que hi ha hagut molta gent que ha sigut transfronterera per obertura de la vall, per proximitat, per moltes coses, perquè a més també doncs, el bisbat d'Urgell hi és el nostre copríncep. Clar, d'altre cantó tenim Port d'en Valira, ara hi ha un túnel, l'accés també a nivell de nuclis urbans molt més escaig per les valls de Meranges, o si no tens que anar fins a Puigcerdà i Bormadam, o sigui que també tens un trosset de ruta poètica, per dir-ho així, estiu encara, però hivern, amb les seves complicacions. Que
bueno, contrabandistes també funciona, però,
Jo no entenc això. Abans sempre venien els argentins a fer la temporada d'esquí i ara no marxen per què? Perquè no podran estar més de 90 dies a l'espai Schengen, que és el que s'estableix, em sembla. Són 90 dies, però si surts tens d'esperar 90 dies més per entrar, penso.
Més o menys, sí.
Sí. Això, jo la normativa l'he llegit, no pots sortir de l'espai Schengen i tornar a entrar. Llavors no...
Sí, no surt un dia i torna a entrar.
Jo penso que això d'Europa ens està fent més mal que bé.
Bueno, parlant d'això, el nostre cúmplice, el senyor Macron, ha dit que l'acord seria mixt i això ha donat quasi una tancada a la carpeta de les suposicions o els desitjos que podria ser que no sigui mixt. O sigui que a partir d'aquí ja...
El Macron li queixen els enanos.
Bueno, ell té moltes cassoles per fregar, per dir-ho així.
Vull dir que sense respectar els enanos, eh? Però allò que vulgarment diu... Li creixen, no sé, noia, perquè això que ara tinc un primer ministre, ara el trec, ara el poso, sembla allò de l'intermitent, saps? Jo me recordo una època quan jo estava amb el tema dels cotxes, que els comissaris tècnics et verificaven, no? Diu, l'intermitent no et va bé. Com que no va bé? Diu, ara s'encén, ara s'apaga, ara s'encén, ara s'apaga. Doncs això és el mateix, eh?
És... El senyor Macró té diversos problemes. El primer està a casa, que és el que diu. O sigui, és un problema polític que ningú es vol entendre amb... O ningú es vol entendre amb el senyor Macró o el volen fer fora ja directament. Perquè els francesos, quan es posen, es posen.
Bueno, sí. Mira, què va passar amb el Valls? Patapam.
I això...
Va durar... I el dia que va marxar a l'Assemblea Nacional, bon de barras, eh? Li feien amb uns lletreros, vull dir que gràcia tampoc en devia fer ella. Però mira, va anar baix, va canviar de país, i tampoc no...
I després està l'altra part, que com a copríncep nostre, pues, jo aquí no l'he vist mai. Quan me refereixo que no l'he vist mai, no he vist un copríncep proper a nosaltres. No he vist intencions d'ajudar al país. Al contrari del nostre copríncep episcopal, que sí que està una mica més atent, més, bueno, més atent a el que passa al país
que aquest,
i això.
Que aquest que hi haurà ara estarà molt millor.
Esperem que sí.
Però la cuenta que li trae.
Donem-li temps. Donem-li temps.
Sí, bueno, no, però jo penso que serà millor. A veure, també, si històricament, per exemple, hi va haver a l'època de Napoleón que vam estar un temps aquí que no hi havia copríncep. Va dir Andorra, oh, no, es fotin. No volien. Conyo, els hi van anar a portar els pernils i els formatges i no els van voler. M'entens? També hi va haver una època, quan jo era jovenet, que hi va haver una campanya, no als coprínceps, amb pintades als carrers. Quan era jovenet deu fer, no sé, 50 anys o 55. I ho recordo perfectament. No se'n van sortir ningú. Era l'època que també hi havia... Es va començar les protestes, però bueno, tu saps millor que ningú que les protestes en aquest país ara es comencen a acceptar. Però fins ara, fins fa uns anys, fins abans d'ahir, no.
Aquí. Bueno, Fasa va ser l'única que s'estudia, i perquè és Fasa, i és l'única que es parlava fins ara de protestes, i el que dius, tampoc es va acceptar gaire en aquella època.
Bueno, en aquella època, bueno, perquè també en aquella època tenien la paella pel mànec. Qui va fer les carreteres, qui va fer això, qui va fer l'altre, bueno.
Bueno, però després ve un rus que vol implantar una monarquia, ah, sí, i no passa,
sí,
res.
Home, bueno, no, home, aquest és... Seri... Mira, l'altre dia vaig comprar el llibre i tinc moltes ganes de llegir-lo, i a veure si puc veure el documental que...
I la pel·lícula.
La pel·lícula, sí, el documental aquest que van fer, que a raó del documental va sortir el llibre. Però n'han sortit diversos d'aquests llibres, però veus el que dius tu. Què va passar en aquella època? Que va venir aquí 10.000 exemplars de la Constitució. Va fer una Constitució i va imprimir 10.000 exemplars quan a Quindorra eren 4 o 5.000 persones. És a dir, que no sé qui... M'agradaria llegir un exemplar. L'he demanat molts cops amb gent conegut i no sé si a la sala aquella d'Andorra, que és la Biblioteca Nacional, n'hi hagués algun exemplar. Bueno, però clar, va venir aquí, pim-pam-pim... Ah, sí, oh, rei, cap problema.
Fins que un va dir... Espera't un moment, que parla amb el bisbe.
Sí, sí. Bueno, també hi ha hagut l'annexió d'Andorra a Espanya per part de varis caps pensants, i que també gràcies a un bisbe es va parar. Vull dir... No sé.
Bueno, hem sapigut fer l'Andorra durant molts segles, per dir-ho
així. Sí, bueno, és fer l'Andorra és sí, jo recordo de petit hi havia bufetades al
carrer de la Unió,
al refugi. I aquells que tenien de venir anaven cap a l'altre cantó.
Doncs sí, bueno, els que venen dels dos cantons del carrer, tenim dos escolars, aquests no es mouen, no sé si fan campana. La Laia i el Pau han posat dos figures de 1,50 m a prop de les escoles, en els passos de grans, per conscienciar una miqueta, doncs, primerament, doncs, que estàs prop d'una zona escolar, la velocitat també perquè sigui més reduïda. Bueno, és una iniciativa, doncs, no mal vista, diguem, i té, que la seva, té la seva gràcia, a més a més.
No és una iniciativa nova, perquè a França es veu, a Espanya hi ha llocs que es veuen, no ni nots com els nostres, però uns cartells de proximitat, i això està bé. Però això també comporta una costum per part dels conductors, que quan vegin aquests ninots ja saben que són ninots. I a lo millor el dia que estiguin els nens per allà no s'acostumaran a això. Està molt bona, és una molt bona iniciativa, evidentment, no li direm que no. Esperem que tingui un bon impacte, sobretot a la zona escolar, que evidentment a les Caldes i a Andorra, pel que són nuclis urbans, no tindrà el mateix impacte, perquè la gent va... Són nuclis urbans, amb la qual la gent no va tan atenta, però sí que a l'hora escolar sí que estan els agents de circulació, la policia, que estan sempre fent constat per la seguretat. Però sí que és veritat que el conductor de diari, aquesta mesura d'estar atent als passos de vianants ja no són els de fora, com molts es queixen, que els de fora van perduts. No, els nostres tampoc. O van mirant el mòbil, o van amb els missatges de veu o d'això, i no van atents. I després passa el que passa, també. Que, tot i que som un país bastant segur a nivell viari, tenim una estadística molt alta.
Bueno, però a nivell viari, però les carreteres són les que són, i els cotxes cada dia són més. I corren més, eh? Vull dir que no... que ja es pot fer viaductes amb desviaments com el de la Massana, que no sé lo que arribarà a solucionar el de la Massana, perquè...
I el de Sant Julià, que també ja comença.
I el de Sant Julià, que són... És que té 500-600 metres aquell viaducte.
Sí, però gaire més.
Sí, és que no va des de... què t'estalvies? Passar per davant de l'edifici del pàrquing aquell del comú i d'això, no... És que, clar, és el que hi ha, no tenim més. O foradem les muntanyes de punta a punta, cosa que val molts calés, o abans... A veure, tornem amb un tema de fa 40 anys. Quan Marc Forner va dir farem un tram tal de senyor... Estàs boig. Ara estaria fet, pagat i utilitzat al màxim. Perquè els autobusos, jo en una època, ja fa anys, jo anava d'Andorra a Sant Julià, m'he mogut sempre en moto, però el dia que feia una nevada agafaves el bus. Impossible, de la canalla que pujaven els que anaven a l'escola andorrana, els que anaven aquí, doncs jo penso que aquest doble carril que van fer, que només era pels busos i per les motos, el carril taronja aquest, que ara no sé si passa tothom, jo hi passo com tothom, si allà es hagués fet, ja de Sant Julià, estava previst Sant Julià Andorra i arribar fins en camp, possiblement. Ostres, jo penso que estaria, no sé.
De fet, a l'època del senyor Marc Forner, si s'haguessi fet ja el tren aeri...
Sí, això, era un tren aeri, un tren penjat.
Si s'haguessi fet ja el tren aeri, però bueno...
Que no molestava per res, perquè podies passar per sota, eh?
Ho teníem solventat. Un dels temes que és aquesta...
El van tractar de boig, eh?
Sí. No, i sí, fins i tot van anar al Japó a veure com funcionava els tècnics i li van explicar tot, però li van dir exactament el que dius, que li han dit que vostè està boig.
I ara volen el rail aquest que arribi fins a la Seu i no sé, i a l'aeroport. El que passa, això amb l'entry exit, ara no seria... Jo l'altre dia ho pensava, dic, ara seria ideal a la frontera que hi hagués dos carrils, de la mateixa manera que a la duana tens un carril per declarar i l'altre per no declarar, a la frontera dos carrils, un per comunitaris i l'altre pels no comunitaris, perquè llavors si comencen a verificar si les cues arribaven a, bueno, a l'antic punt de trobada, ara arribaran a l'escola Meritxell, a la Mercedes.
Del que dius tu, després hi ha la picardia llatina, qui es ficarà en el bon carril també, perquè això... Ja...
Bueno, però llavors,
no som ni noruecs ni suïssos, tampoc.
No, però llavors miraran, a veure, com et detectaran per la cara que fas? És que no hi ha cap més manera.
Això és delicte de fàcies, eh? O sigui que... si vas molt moreno de la platja, te la jugues, eh?
Ah, clar, i a veure, jo quantes vegades he pujat i passes o baixes, i a la duana andorrana, entre policia espanyola i policia andorrana, tenen un cotxe parat. Mira les cares que fan. Només per la cara. Ei, ho veuen, pel model de cotxe. Els Mossos d'Esquadra tenen, ara potser ja sé, però tenien una sèrie de models de cotxe que aquells models eren els perillosos. Ves per on, tu te vols comprar un cotxe d'aquests que dius, ui, que maco que és i tal, i hòstia, te foten dintre la llista negra. No, però jo vull dir que clar, tindria de ser, ara ja com els aeroports, no comunitari, a la cua, comunitari.
És un tema bastant complicat. És un tema bastant complicat. Clar, i més per Andorra.
Jo fa anys que no he anat a un aeroport. Si tu has agafat l'avió, els andorrans a quina cua et posen?
Passes per als comunitaris.
Ah, sí? Ara ja
tant a l'aeroport de Barcelona com...
Abans no,
Estàs considerat com comunitari.
Abans, matrimoni, de que no eren andorrans, fills andorrans, els fills per una cua els maten, i els pares per l'altra. Jo ara fa molts anys que no he agafat un avió. I...
T'ho dic perquè ho vaig demanar, perquè posa Suïssa, dius, Suïssa no està a l'Unió Europea.
Sí, però tenen uns tractats.
Uns tractats, dius, aleshores dius, naltres, i la persona em diu, no, Andorra passeu com comunitaris.
Al Regne Unit, per exemple, Gibraltar també es considera comunitari. O sigui, dintre del que és la duana Espanya-Gibraltar, el tractat és el mateix.
Però el Regne Unit ja no, ara.
No fa part de l'espai Schengen ni de la Unió Europea, però sí que hi ha uns acords.
No fa part del Schengen, el Regne Unit no. Tampoc.
Amb l'èxit ja s'acaba la cosa.
Quan van marxar, doncs, adeu.
Correcte. Parlàvem de transport. Bé, 2.800 usuaris en el primer mes del bus interparroquial. Supera les expectatives, era dintre les expectatives. Bé, tothom s'ha queixat de la línia circular que ha desaparegut, hi ha hagut aquesta alternativa que s'ha posat per la ben entesa dels dos comuns. Bueno, els xifres són esperançadors, per dir d'aquesta manera.
Això és el que dius. No és un substitut de l'LC, de la famosa LC que tothom es queixa, especialment la gent d'Escaldes, del que és de la pleta d'Escaldes, però sí que era un projecte que els dos comuns van començar a principis d'any i que després, amb el desapareixement i la reorganització de les línies nacionals, s'han donat pressa a ficar-lo. O sigui, era un projecte que aniria a llarg, ja estaria concluït, ja estava els estudis preparats, i al final s'ha implementat el mateix projecte del principi, que bàsicament és interconnectar el que són els serveis comunals i governamentals, com és el govern d'Andorra, el comú d'Andorra, el comú d'Escaldes, la zona hospitalària i la CAS, perquè la gent pugui desplaçar-se a nivell intern de lo que és les dues parròquies, no? I a partir d'aquí s'ha implementat. I la veritat que molt sorpresos i molt contents per aquestes xifres, que ronden aproximadament unes 11 persones hora.
Déu-n'hi-do.
D'un vehicle de 16 places, més un PMR, o sigui, estem bastant contents.
Bueno, això és important. És important la mobilitat dintre el país per evitar vehicles excessius i que no hi hagi aquestes cues.
No, i que a banda també el que són els gremis i el que és el bàrem d'edats és molt variable. Al dematí hi ha pares i estudiants, a la mig matí i mitja tarda...
Gratuït o de
part? Totalment gratuït.
Totalment gratuït. Mm. Els comunals de tot arreu?
No.
No, perquè no. Ordino em sembla que es paga 20 cèntims. Sembla.
A Andorra també tenen el que són els 10 cèntims.
Quan vas amb la tarja magna o...
Evidentment, per tota persona, tarja magna és gratuïta.
Jo quan vaig anar a Ordino, em vaig anar al comú a donar-me d'alta i el primer que em van fer, a part de donar-me d'alta, fer-me la tarja del bus.
No, és això.
Això m'ho van fer al moment.
Tota persona major de 65 anys...
Sí, sí, sí.
Tenen la targeta Magda i
sí,
és gratuït.
No sabia si Andorra...
En aquest cas, aquest servei s'ha implementat i s'ha fet totalment gratuït, el mateix que els vehicles d'Escaldes.
Però llavors, per exemple, són els que tenen la targeta groga d'autobús, aquella targeta gratuïta, amb aquests tenen de pagar?
No, és gratuït per tothom.
Ah, llavors és gratuït per tothom, només paguen el que no té targeta, l'estranger, per dir alguna
cosa. Bueno, en aquest cas, tampoc.
Tampoc?
Tampoc. Tot usuari pot entrar i sense pagar. És gratuït per tothom.
Els comunals. Els altres no?
Els altres no.
Els altres,
I els comunals no tots. No tots. No totes les parròquies.
Sí.
Preciso una cosa que has dit, Bruno. Has dit PMR per persones amb mobilitat reduïda. Alguns que hem estat en el sector ho sabem, dius, gent que ens escolta potser no, o sigui que el vehicle està preparat en plataforma darrere, una persona que està en cadira de rodes que es pugui desplaçar també amb aquest autobús, que potser algunes persones que ens escolten ni ho sabien tampoc, perquè diuen, bueno, un nou servei pots donar per fet que sí, però no forçament.
De fet, hi ha una llei que actualment ja no és a nivell europeu, sinó també a Andorra, que obliga que els vehicles de transports vagin
adaptats.
Amb un PMR. Ja no és que sigui accessible per la persona que entri, és que el PMR està pensat per això, per una persona en cadira de rodes. Una persona que vagi, ja no sigui una cadira de rodes, sinó un vehicle que necessiti per desplaçar-se. Perquè al final hi ha persones que sí que poden caminar certes distàncies, però segurament heu vist algun carret o algun,
sí, sí,
algun carret de golf.
Sí, sí,
això
sí.
També és un vehicle PMR.
Sí. Bueno, i després també la senyora que va amb el crió amb el cotxet.
Evidentment.
També, clar. Que...
També hi ha aquell espai per posar els cotxets a la part del darrere que no molestin els vehicles, perquè els vehicles al final són petits. Són petits degut a lo que és la característica,
sí,
aquí està més per al tema de lo que és l'accés a l'hospital.
Sí.
Com els carrers són els que són, els vehicles estan limitats.
Clar.
Bueno, això, mira, les característiques, molta gent no està contenta perquè el vehicle és massa alt o té unes escales, etc. Clar, el que passa és que l'orografia de les parròquies és la que és, clar, els carrers són els que són i no pots posar un bus gegant que després se't queda allà bloquejant un carril.
El que puja el Dino, la L6, ara puja fins a la Cortinada, perquè no sé si era el problema de girar a la rotonda d'Orlino, del centre esportiu, l'única, la segona.
Pots anar a la de Sornàs, que és més ampla.
Sí, però ara puja fins a la Cortinada.
Això s'ha fet per ampliar servei també, fins a la Cortinada.
Sí, però també hi ha el comunal que va des d'Orlino fins al Serrat. Vull dir que també hi és. És que no sé, no...
Bueno, al final són línies que es complementen. Entre el nacional i el comunal són línies que es van complementant. I així també dones un major servei a el que és la ciutadania i no sobrecargues també el que és la línia nacional, que havien desplaçaments interns bastant, diguem, generosos.
Bueno, són serveis que van augmentant, el país va creixent i doncs és el que dèiem abans, no?, en aquesta tertúlia, que tenim un topall segurament, però tot el que són serveis de la ciutadania doncs tenim que tenir-los en adequació en aquest creixement que estem tinguent. Una cosa que, jo m'ho he apuntat perquè et dius, és una miqueta l'hospital que s'està burlant de la caritat, no? Va haver-hi l'examen periòdic universal dels drets humans a la seu de la ONU a Ginebra la setmana passada i Rússia doncs va estirar les orelles a Andorra en aquest examen. Et dius, ostres, explica una miqueta la cosa, dius que Rússia renya Andorra per certes coses, dius, en aquesta trobada, la veritat que és per agafar-ho en modo, diguem, de riure.
Això és com a l'escola, el que està emprenyat amb tu i ara et vull tocar els nasos, ja està. Et diré, doncs, com tu estàs a examen, ara m'imposo jo. I aquí a Andorra ha aguantat bastant bé, pel que he vist. I Rússia el que ha fet va estirar de les orelles perquè no hi ha una altra manera de fer-nos por. Com nosaltres estem en contra de la guerra també d'Ucrània i estem apoyant tot això que és contra Rússia i, evidentment, les sancions contra Rússia són les que són, doncs Rússia aquí ha aprofitat el moment per dir-li, escoltin, vostès que sàpiguen que ens estan castigant, doncs nosaltres ara també us posarem en un treball.
Doncs ara nosaltres farem lo que del xiste. Exacte. De l'Eugenio, cosa de que declararem la guerra i al final, com que no tenim lloc per tots els presoners, el sabeu, el xiste de l'Eugenio, sí, de als Estats Units, doncs mira, fem-lo igual i ja està.
Això ha sigut una, per mi ha sigut una anècdota molt bona i la veritat que m'he rigut bastant, però no deixa de ser també interessant que l'hagin acceptat, perquè tot això està pactat evidentment abans de fer-lo, i que l'hagin acceptat a Rússia, doncs, aquesta intervenció així
que ens coneixen els russos també està bé,
home, si ens coneixen,
Bueno, potser per això s'està fent aquest estudi d'ampliar el centre penitenciari de la Comella amb l'edifici abans que estigui dalt d'Arc, 38.000 euros l'estudi. Qui sap, potser sí que tenim conflicte amb Rússia i tenim uns quants presoners.
No, però això mira, el que deia abans, no?, de que els serveis que tenim són pocs, cada vegada tenim més problemes en trobar gent per treballar i que doni un bon servei, que és el que deia el... I just Andorra està començant a donar, per mi és com un toc d'atenció i també per alertar-nos a nosaltres de que estan tenint en compte el que és el topall de població del Principat i possiblement amb aquesta obertura ja s'estan preparant per possibles delictes que fins ara no hem vist dins de lo que és la premsa i de la nostra societat, i en especial el que és aquest toc d'atenció amb Andorra de que s'han acabat les extradicions. Si el problema és vostre, l'heu d'aguantar.
Sí, no hi ha extradicions.
Bueno, segons quins països hi ha convenis i altres que no. Aleshores, tampoc tenim un nivell de delinqüència tampoc esferraïdor, o sigui que...
No, però estava molt bé per Andorra fins ara convidar-te a decidir on vols tu complir la pena.
Clar.
Aquí o al teu país. Clar, molts deien, doncs me'n vaig al meu país i ja no torno. Si estic expulsat del país, me'n vaig. Sí, això per Andorra anava econòmicament molt bé, però ara ja no. Ara
abans és, amb les condemnes llargues et deien, França o Espanya, on te vols anar? Llavors podies triar la presó, perquè... Bueno, anava bé, perquè aquí ja no es mantenies, aquí. Bueno, perquè tot això es mantenia, també,
També. Bueno, partits que veurem... Canviant de tema, en poc temps hi ha hagut nou partits polítics que sorgeixen, hem tingut Virtus Unitas, hi ha Claró, doncs, que ha aparegut, ara, fa pocs dies, un altre que el nom és una miqueta agosarat, pirata, dius, bueno... Dius,
partit polític, pirata?
Partit polític, sí, que han agafat com nom pirata, dius, bé...
Qui és? El...
Ara t'ho diré, el cert que el ventall d'oferta, diguem, és una miqueta, doncs, sí. Ampli, no?, per dir-ho així, per les properes comunals i generals.
Ja no tindrem d'anar a comprar la seu.
Això d'estar seguint el que és anar darrere dels altres països se'ns està anant de les mans i sobretot a Andorra. A les comunals fins ara no es votava tant el partit, es votava a la persona. I de fet encara es vota molt a la persona.
I tant, aquí a Andorra es vota a la persona.
Buscant noms, com tu dius, pirata, mira,
pot ser molt graciós. Josep Guirau,
votarem el senyor Guirau, ja està. Votarem el senyor Guirau, ja està. Però agafar aquesta moda de països propers que bàsicament s'inventen partits i en lloc de defensar les seves ideologies, doncs anem malament. Perquè aquí al final el que es vota és no tan sols la persona, sinó el que defensa aquesta persona. I si a mi em vens i em defenses que l'economia del país... El que parlàvem abans, no? De que el que és els sectors dels serveis que s'implicaran, que començaran a treballar perquè hi hagi una millor economia, uns ingressos, que la gent pugui no tan sols pagar-se el lloguer, sinó viure dignament en aquest país, poder fer una sortida, ja no dic una a la setmana, però cada 15 dies poder quedar amb els amics i anar a sopar tranquil·lament amb els amics, que no després no vagi amb els números fins al coll, doncs miri, per mi està bé, però si comencem a anar amb aquest sistema de ara m'invento un partit i si guanyo bé, si no guanyo també, doncs anem malament.
Bueno, a veure, tenen d'aconseguir una sèrie de signatures per poder tirar endavant. No són els quatre de l'escala.
I el projecte.
Clar, i després fer un projecte, fer un... m'ha marxat del cap. Què feia?
Un full de ruta?
Bueno, sí, un full de ruta, un programa electoral. Me'n faig gran, eh? Un programa electoral, que al fi i al cap després els mires i d'un a l'altre és que difereix tan poca cosa, perquè tots volem el mateix. Volem el mateix. Que després es faci o no és un altre tema. Ara, això que dius tu dels partits polítics, d'això no n'estava al corrent, i de veritat, jo penso que a veure, tothom té dret a voler entrar en política, però bueno, jo penso que molts que ja hi són, i
no, està bé formant els equips polítics, com ha estat Concòrdia, que ha sigut... Pues un boom que ha despertat amb aquestes últimes eleccions,
i tant.
I estar fent una bona feina. O sigui, està bé tot això, però si tot això ja ve i ve de lo que us he dit abans, m'invento un partit i a veure si puc entrar, pues anem malament. O perquè m'he emprenyat amb l'Enric i ara jo formo el meu partit i ja està.
Pues no. Bueno, però jo penso que serà el mateix, bueno, que per poder legalitzar un partit i tal, poder accedir a unes eleccions, tens de tenir una sèrie de signatures. Si no les tens, que és un tant per cent del total de l'electorat.
Bueno, i que a Andorra és fàcil aconseguir-les, o sigui...
Bueno, és fàcil aconseguir-les.
No, que és fàcil aconseguir-les el nom, cognom de la persona que té que anar per signar.
Tens de trucar, eh? Bueno,
que signi o no, ja és una altra història.
Ho he fet un cop i sí.
Però del que dieu em fa pensar una miqueta... Teníem dos, direm quatre o cinc grans formacions polítiques que s'han fragmentat. Uh-huh. Ara en tenim més fragmentació. La població, diguem, de votants és la que és, encara que hi ha aquest primer semestre 490 i pico més andorrans que han adquirit la nacionalitat de ple dret. A partir d'aquí, a mi em fa pensar una miqueta a un grup de música, tipus els Beatles, tipus, per exemple, Genesis, que doncs s'emprenyen entre ells i cadascú fa la seva carrera en solitari.
Sí, bàsicament és això.
Però bueno, tu pots tenir seguidors i vendre discos. Això és una cosa. L'altra cosa és que dius... la firma o el butlletí de vot no és el mateix comprar quatre discos d'aquests quatre artistes que s'han separat i t'agraden i els tens els quatre, perquè cadascú té el seu estil. Aquí quan vas a la urna tens una butlleta i és una veu, o sigui, no la pots tallar en quatre i partir-la en quatre.
No, i després està la cosa que és, està molt bé, però després quan estiguis a la cadira, què és el que faràs? Perquè jo he viscut això i conec algunes persones que s'han alegrat per perdre. Perquè bàsicament dius, no, si ens hem ficat per ficar-nos i mira, i s'han alegrat per perdre, perquè diu, és que, uf, visto lo visto.
Sí.
Bueno, veurem com prosperarà, tenim un any i una miqueta més per les properes comunals i generals també, o sigui que...
Sí, bueno, a les generals sí, sempre que no hi hagi un d'això, unes eleccions anticipades.
No hi haurà eleccions anticipades.
Bueno,
no.
Bueno, s'accepten apostes, va.
No hi haurà eleccions anticipades.
Obrim cupo d'apostes, ja ho veurem. No pinta que vagi per aquí de moment així. Molt bé, Bruno López, moltes gràcies per vingut avui.
A tu per convidar-me, com sempre.
Un plaer tenir-te aquí. Jo, per Stefanell, moltes gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me i, bueno, i espero no estar tants dies a tornar.
Bueno, ja sé que, com deia el MacArthur, en el xiste de l'Eugenio volveré, no? Tornaré.
Sí, no, home, i tant, ja, això és... Aquí, entre altres llocs, és una part de casa meva, ja fa anys, i, bueno, i m'agrada molt estar aquí, i amb tu, i amb els convidats, i amb els que sí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres dos per estar aquí. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.